és 10.000 més que en 2015, la qual cosa demostra l'esforç realitzat des dels diferents àmbits per atendre, a través de múltiples projectes, les necessitats de les persones vulnerables. En aquest context de necessitat, destaca la intervenció social, a través dels projectes de la qual s'ha actuat amb 26.167 persones, un 61% més del previst inicialment. A aquest apartat, Cruz Vermella destina més del 50% del pressupost i contempla intervencions amb persones majors, famílies en situació de risc o exclusió social, dones víctimes de violència, infància en dificultat social, etc. Per a l'entitat, un factor determinant en el desenvolupament de les persones és l'ocupació. En 2016 es va parar esment a 2.337 persones, aconseguint un grau d'inserció del 35% dels participants en els processos d'inserció laboral del Pla d'Ocupació. Quant al Pla de Formació, el passat any es van oferir 510 cursos, en els quals van participar 6.543 alumnes. L'1,13% de la població de la província de Castelló va rebre algun tipus d'acció formativa al llarg de l'any per part de Creu Roja.
Altre apartat fonamental per a la institució és la infància i la joventut. En 2016, Creu Roja Joventut va intervindre amb 7.503 persones joves, nens i adolescents a través de les vora 23.400 activitats programades, amb el que s'ha duplicat la tasca realitzada en 2015. L'any passat, des del Centre Logístic d'Emergències de Cabanes, Creu Roja va realitzar diferents enviaments d'ajuda humanitària a Haití, Honduras, Ecuador y Grecia, la qual cosa va afavorir a més de 15.000 persones. I repassem actualitat de municipis. Onda celebra la segona jornada de sensibilització sobre el Pla Estratègic de Turisme.
El Museu del Taulell d'Onda ha acollit la segona jornada de sensibilització i participació del Pla Estratègic de Turisme. A l'esdeveniment han acudit el tinent d'alcalde de l'àrea de dinamització econòmica, Àngel Badenas, així com tècnics municipals, empresaris, representants del sector hostaler, arquitectes i veïns del municipi, en representació de diferents barris, que han realitzat anteriorment les seves aportacions per a completar aquest projecte que està redactant l'Ajuntament junt amb la Universitat Jaume I. Tal com ha recordat el tinent d'alcalde, l'objectiu del pla és analitzar la situació actual del sector turístic en Onda, analitzar les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, reconèixer i classificar els seus recursos turístics per a partir d'ací establir línies d'actuació que afavorisquen la creació de productes turístics i convertir a Onda en una destinació turística d'interior rellevant de la província de Castelló. Durant la sessió, el director del Gabinet d'Estudis Turístics de la UGI i director del projecte, Diego López, ha ficat sobre la taula totes les propostes que han sigut consensuades amb els agents que han participat fins a la data i que serviran per a potenciar el patrimoni històric, cultural, paisatgístic i industrial d'Onda.
Amb totes aquestes aportacions, redactarem el pla que a mig i llarg termini posicionarà Onda turísticament a través del disseny d'actuacions que porten i aporten a la ciutat major visibilitat i promoció. Per això el consistori ha invertit més de 15.300 euros en aquest pla i ha anunciat que presentarà les conclusions el proper 8 de juny al Museu del Taulell a les 7 de la vesprada. I ens anem cap a la veïna Almassora, ja que els veïns valoraran els serveis econòmics municipals mitjançant una enquesta.
L'Ajuntament ha llançat una enquesta dirigida als veïns amb l'objectiu d'avaluar la gestió econòmica municipal i millorar els serveis que el consistori ofereix per a la consulta, abonament i gestió d'assumptes fiscals. En el qüestionari, els departaments d'intervenció i tresoreria proposen mesures com la bonificació d'un 5% en el rebuig en domiciliar-los, la creació d'una taxa sobre les borses de brossa perquè cada llar pague pels residus que genera i que la contribució siga escalada o el pagament fraccionat de tributs. Així doncs, el consistori mesurarà la satisfacció dels contribuents amb l'atenció que reben per part del personal municipal, l'efectivitat a l'hora d'oferir solucions i la qualitat de la informació relativa a taxes i tributs arreplegada en la pàgina web. Aquells que responguen a l'enquesta també podran votar si prefereixen mantenir el sistema d'ajornaments que permet fraccionar l'abonament de tots els tributs en 9 mensualitats o obtenir una rebaixa del 5% en domiciliar el pagament.
El document compta amb un apartat dedicat a les millores, en el qual els participants poden prioritzar entre la reconversió de la taxa de brossa, la liquidació de rebuts via web o la consulta de dades tributàries en línia. Finalment, els veïns també podran aportar les pròpies idees per a millorar els processos en els serveis econòmics municipals. I no ens anem d'Almassora perquè David Matà inculca els valors de l'esforç als escolars en una xerrada.
El paral·let almassorí David Matà impartirà demà una xerrada als alumnes dels 6 col·legis i l'escola infantil Sant José d'Almassora per inculcar-los els valors de l'esforç. Les AMPA de la localitat han organitzat el col·loqui titulat Motivació i superació, previst a les 6:30 en l'Auditori Les Boqueres i amb una durada aproximada d'hora i mitja. L'entrada a l'auditori és gratuïta fins a completar l'aforament màxim del recinte. Els xiquets assistents a la trobada comptaran amb un servei de monitors durant la xerrada. La regidora d'Educació, Maria José Tormo, ha animat a les famílies a participar en aquest acte, que recorda la importància de vèncer els obstacles amb tenacitat i esforç, amb un missatge que a voltes s'oblida.
Cal destacar que en la passada Setmana Santa David Matà ja va protagonitzar un discurs a la Casa de la Cultura d'Almassora convidat per Tambors de Passió. Aquest col·loqui es va produir a motiu de la seva actuació en la Trenca de l'Hora en la mitjanit del dijous Sant en tocar amb l'Associació de Tamborilers Locals. I ja ens quedem a la localitat. Vila-real signa un conveni de col·laboració amb el Servef per a dotar d'experiència a joves en pràctiques.
La regidoria de Joventut ha signat un conveni de col·laboració amb el programa Certificats de Professionalitat del Servef, pel qual alumnes de diferents mòduls de formació d'aquest programa ja estan realitzant les seues pràctiques en l'Espai Jove de Vila-real. Així ho anunciava l'edil de l'àrea, Xavier Ochando, qui destaca que aquesta és una de les mesures que impulsen i que posicionen a Vila-real com un referent en l'àmbit de les polítiques juvenils, ja que és el propi Servef qui ens ha sol·licitat la nostra col·laboració per a permetre que monitors i professionals de la joventut vinguin així a guanyar experiència i acabar la seva formació per obtenir un títol que els ajudarà a inserir-se amb garanties al mercat laboral, afirmava Ochando, el qual explicava que de moment ja han passat per l'Espai Jove una alumna del mòdul de formador de formadors i una altra del mòdul de dinamització comunitària. Però gràcies a aquest conveni esperem que siguin molts més els que passen per l'Espai Jove durant tot l'any.
Així mateix, destaca que aquesta etapa no només serveix perquè els alumnes adquirisquen experiència en l'àmbit del seu interès, sinó que també permet que aporten els seus coneixements amb la realització d'un projecte per a la inclusió en la regidoria de joventut, la qual cosa ens ajuda, diu Ochando, a seguir completant el cercle quant a iniciatives per a la joventut, impulsant encara més el lideratge d'una àrea que és, assegura, tot un referent. I també Vila-real apropa la figura de García Lorca als joves.
La regidoria d'Universitat Popular ha organitzat per a demà i el divendres un recital que sota el títol Recordant a García Lorca acostarà als més joves l'obra de Federico García Lorca. La regidora de l'àrea, Rosario Royo, ha anunciat que cada dia s'oferiran dues sessions, a les 9:30 i a les 11:30, en el Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, on la música actuarà com a eina de relació amb els poemes de l'autor. L'objectiu és iniciar els alumnes en l'interès cap a la poesia i la música, acostar la figura de García Lorca, impregnar el públic de la immensitat de la seva obra i ajudar-los a valorar, a través dels seus textos, la negativitat de l'odi i la venjança. Així, els assistents gaudiran de l'obra poètica de l'autor a través de cançons espanyoles antigues, recollides i harmonitzades pel mateix escriptor.
La metodologia del recital consistirà en la lectura de determinats poemes del gran autor granadí, acompanyada per la interpretació musical a piano o guitarra d'algunes de les cançons que el poeta va harmonitzar i que seran cantades per una de les veus que més profundament sent l'esperit de García Lorca, com és la granadina Letícia Rodríguez, explicava la regidora. Així mateix, Rafael Lloret posarà veu als poemes. Esperem, diu Royo, que els joves assistents isquen del recital amb un concepte diferent, més proper i amè tant de la poesia com de l'autor i també de l'obra.
I ara anem amb aquesta actualitat, la que arriba des de l'Ajuntament de Vila-real. Comencem parlant de l'oposició, i és que el Partit Popular compareixia avui en roda de premsa. Era la regidora Dora Llop la que denunciava la supressió del servei d'Infodona a la localitat de Vila-real, un servei que porta 19 anys donant servici.
A Casa de la Dona n'hi ha tres funcionaris: un auxiliar administratiu, un educador social i després, bueno, un pseudofuncionari que era la que portava la Infodona. Si Infodona se'n va i després l'auxiliar administratiu, que en estos moments està en la Casa de la Dona, però que en els pròxims dies se n'anirà, només se queda la educadora social. I tinc entès que una persona de Vilabeca, que per més que vulga, no té ni l'experiència, ni perquè està iniciant-se dins del mercat laboral, ni la formació possiblement adequa per agarrar casos moltes vegades molt peliaguts que tenen que tratar persones que se dediquen a aquestes faenes. Entonces, des d'ací denuncio aquesta situació que està ocorrint en aquest moment des de dins de l'Ajuntament de Vila-real.
I és que la regidora del Partit Popular explica que des de maig de 2016 l'equip de govern a l'Ajuntament de Vila-real sabia que s'anava a municipalitzar aquesta situació i no ha volgut ficar-li solució. Però en un altre ordre de coses parlem també sobre educació, i és que ha sigut la regidora d'Educació d'aquesta àrea, Mònica Mañas, la que ha presentat l'escolarització del 2017-2018. Una escolarització en la que participaran aquest any 507 xiquets que van néixer en 2014, segons informava la regidora, 70 xiquets menys que l'any passat. Ens explica totes aquestes dades la regidora Mañas.
Primer vos fico una miqueta en escena de lo que tenim enguany. Tenim 507 xiquets que han nascut l'any 2014 per a escolaritzar en infantil de 3 anys. Tenim uns 70 xiquets menys que l'any passat. Vale. De xiquets nascuts el 2015 per a escolaritzar en infantil de 2 anys tenim 470. Vale. Tenim això, uns 37 menys de 2 anys que de 3 anys. Unitats d'infantil de 3 anys tenim 22 i per a infantil de 2 anys tenim 2 unitats, vale? Com tots sabeu. En el penúltim consell escolar, en vista d'aquests números, més o menys, vam demanar la rebaixada de la ràtio. Vale? Fa un mes i mig que se va demanar, encara no ho sabem, però vam demanar que ens baixaren la ràtio a 23, en vista de que ja fa anys se va pujar la ràtio, perquè n'hi havia un augment de la natalitat, doncs ara vam pensar que lo lògic era rebaixar la de 25, que està actualment a 23. Això faria, primera, que no tinguérem el perill de que es perguérem línies, com el perill que vam tindre l'any passat, però a més que la qualitat pues, millorarà. Al final, sempre quants més xiquets n'hi ha en una classe és més fàcil impartir-la. Tots els xiquets que hagin nascut l'any 2014 i 2015 i estiguen empadronats a Vila-real, aquesta mateixa setmana o la setmana que ve rebran una carta del Departament d'Educació explicant-los tots el procés. Com veieu, d'infantil de 2 anys només tenim les dues aules, la de Concepción Arenal i la de Carlos Sartou, ¿vale? Però tenim tenim 8 escoles infantils de 0 a 3 anys. ¿Vale?
Pel que fa a les zones, ja estan delimitades, són les mateixes que l'any passat, i hi ha 3 zones que explicava la mateixa regidora d'Educació, Mònica Mañas.
Han quedat les mateixes que l'any passat. ¿Vale? Tenim 3 zones diferenciades. ¿Vale? La zona A, que tindria Concepción Arenal, Carlos Sartou, José Soriano, Virgen del Carmen i Fundació Flors. És tota la part grisa, que és molt més ampla, però té menys població. Després tenim la zona B, que és Botànica al Duc, Pintor Jiménez Barón, Escultor Ortells, Angelina Abad i Bisbe Pont. I després la zona C, que és esta més blava, que és Cervantes, Pius XII, Pasqual Nàcher i La Consolació. Aquestes són les zones, més o menys per lo que hem calculat, mos és uns 170 xiquets per persona, els 507 que teníem aproximadament. N'hi haurà una que té 10 més que l'altra, però hi sent molt, molt regulars. i per tant no ha fet falta que es canvien. També estàvem a l'espera de com quedava lo de la jornada contínua o la jornada partida, per tal de si n'hi havia que fer alguna modificació perquè n'hi hagueren diversos col·les. En vista de que només ha hagut un col·legi que ha optat a la jornada contínua, les zones s'han mantingut igual perquè l'oferta manté la mateixa.
Bé, per a que els pares puguen prendre la decisió oportuna i adequada, n'hi haurà una jornada de portes obertes, o està havent una jornada de portes obertes en els diferents centres educatius de la ciutat, que poden consultar vostès mateixa a través del web de l'Ajuntament de Vila-real. Així com també es pot consultar el calendari escolar que explicava la regidora Mañas.
La sol·licitud al centre que trie com a primera opció. Portar el sobre al centre que més li convinga, i el procés d'admissió serà del 22 al 29 de maig. ¿Vale? Ahí començaran a presentar-se les sol·licituds. Les llistes provisionals hi seran el 8 de juny, reclamacions entre el 8 i el 12 de juny, les definitives hi seran el 20 de juny, i ja en aquestes llistes, entre el 20 i el 29 de juny, ja seran les matrícules. ¿Vale? El procés de formalització de matrícula. Per a l'alumnat d'ESO i de batxillerat són molt paregudes. ¿Vale? Tenim les sol·licituds entre el 22 i el 31 de maig, les llistes provisionals hi seran el 12 de juliol, reclamacions entre el 12 i el 14 de juliol i la llista definitiva ja el 19 de juliol, les matriculacions entre el 19 i el 27 de juliol. Per a ESO i batxillerat només n'hi haurà una zona. ¿Vale? N'hi ha menys xiquets directament en una zona, i normalment cada centre va dirigit a un centre de secundària.
I fins ací aquesta actualitat política provincial i local. 1:21, de seguideta, després d'una pausa, continuem presentant temes protagonistes.
Con el buen tiempo, amplía tu casa usando tu jardín. En Big Mat te ayudamos. Espacio para producto y precio. Convierte así tu jardín en tu segundo salón, con Big Mat. Tu jardín se merece lo mejor.
Avenida Pío 12, 55 de Vila-real, teléfono 964-52-21-66. Big Mater Árbol.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Anticípate al verano y reserva tus vacaciones en Escapat. Encontrarás los mejores precios en nuestra oficina en la Avenida La Mura 15 y en escapat.es. Hoteles, cruceros, vuelos, excursiones, viaja en pareja, familia o con amigos. Todo lo que necesitas para que estas sean tus mejores vacaciones. Escapa, tu agencia de viajes.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Vila-real.
En el Paellero de Santa Quiteria, tu paella totalmente personalizada. De verduras, mixta, de carne, como si la hubieras cocinado tú, pero sin acabar ahumado. El Paellero de Santa Quiteria, arroces y fideuás hechas a leña y por encargo. Y olvídate de fregar el paellón, de eso también se encargan ellos. El Paellero de Santa Quiteria, teléfono 964-52-49-46. Infórmate de los precios especiales para peñas y celebraciones.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben que quan arriba la primavera estem ací de Vila-real de parlar de teatre. Ja saben, el Fit Carrer, que enguany arriba la 30a edició i amb motiu d'aquest aniversari són algunes les activitats especials que commemoren aquest aniversari, aquesta cita. Una de les activitats que s'organitzen amb aquest aniversari és una exposició que s'obrirà demà, serà dels primers actes dins d'aquesta programació, a càrrec d'un antic responsable del festival, de Domingo Martínez. Domingo, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, un plaer parlar. És que el teatre suposem que també enganxa, no? Que sempre una cosa o altra necessiteu fer relacionat amb aquest món.
Jo crec que és tot el contrari. Vull dir, el que jo acabe fent fotos per un montó de llocs, de sobretot de tota Espanya, que eren, o que són llocs als que solc anar a festivals i de més, és per tot el contrari, vull dir, era una manera d'escapar d'això, no? Era una manera de... I no perquè fos fastigós, sinó perquè n'hi ha voltes pues, que necessites pues, desconnectar i que te va bé i tal, i a mi la fotografia pues, és algo que em fa desconnectar, que em fa pues, trasladar-me a un altre lloc i me venia molt bé, com que normalment els festivals al matí no tenen una programació pues, molt, molt potent, pues, jo massa aviat i m'informava en la gent de festivals que m'aconsellaven llocs on poder anar, perquè estia el que estava buscant, que eren portes velles, tal, no sé què, i vull dir, i agarrava el portant i me n'anava a fer fotos. De tots aquests anys, que han sigut 3 anys el que ha durat el projecte, pues, han eixit tota una quantitat de fotos en les que al final pues, s'ha fet una selecció i són les que estaran allí. Però d'alguna manera ha sigut un poc una via d'escape d'això, no? De voler també canviar un poc el rol i també pues, per qüestions personals, evidentment.
En aquest cas comentaves, no? Les portes, per què et vas centrar o per què et va cridar l'atenció fer justament aquestes imatges o captar les portes?
No ho sé.
Podies no haver sé. Agafat qualsevol altre objecte.
Exactament, no ho sé. Vull dir, sí que sé quina és la culpable, que de fet la tinc penjada dins de la meva habitació, vull dir, és una foto que vaig fer farà cosa de, jo calculo, doncs, fa 5 anys o 6 anys, a França, pues un dia estant en un festival en França, portava una càmera, però saps, una càmera bastant cutre, després se treballa la realitat en una bona càmera, i vaig veure una porta que me va cridar l'atenció, i entonces, pues, res, li vaig fer la foto, i després pues, me la vaig marcar i tal, i ja te dic, és l'única que tinc a casa ara mateix, espero que a partir del dilluns, quan es munti l'exposició, pues, tindré alguna més, evidentment, perquè me sobraran, però pues no ho sé, li vaig tirar, me resultava agradable veure portes, vull dir, no ho sé, no sé explicar-te exactament quina és la meua motivació de per què tirar fotos a portes. Sí que sé que m'atrau, sí que sé que veig portes que me tornen pato i dic, ostres, que porta més xula o que porta tal. Però sobretot el que m'atrau de les portes, això ho he descobert en el temps, evidentment, o sigui, no sé per què vaig començar, sí que sé que ara pues, que n'hi ha portes que m'atrauen més i tal, m'atrauen sobretot portes bastant destrossades, bastant, que ha passat molt el temps per elles, no? En el que se veuen pàtines molt curioses, la pintura està trencada, que la pintura o ja no està, en que n'hi ha marques del pas del temps, en que n'hi ha forats, que n'hi ha vull dir, mil i una vicissituds que ens passen a les portes i que estan ahí, no? El que sí que em fa molta gràcia és el veure la porta com a element de que passi el que passi, ella està ahí, saps? Vull dir, plou, ahí està la porta, que neva, ahí està la porta, que fa sol, ahí està la porta, i aguantant-ho, saps? Que li pega el sol, la porta ho aguanta. I llavors tot això se veu després en una porta que li ha passat per ella molt de temps. Llavors no saps bé definir quines són els motius per què la pintura està com tal i tal, però és el pas del temps, no?
Així que portes que tenen molta vida, no? Tot i que són un objecte, però que la gent també pot dir i per què no, i per què sí, i quina persona viurà o obrirà aquesta porta, no? També ahí ja pot entrar el món interior de cadascú a donar una miqueta més de vida a aquest element.
Bueno, jo tampoc me plantejava que n'hi havia darrere de les portes, no? Sí que és de veres que n'hi ha alguna persona, en este cas la persona que m'ha fet el pròleg, que és una persona propera, que és cosina meua, que és Anna Moner, una escriptora d'aquí de Vila-real, que ella sí que ha vist unes altres coses, no? que jo no les vaig a negar, que me pareix perfecte, que probablement tinga tota la raó del món, però jo quan feia les fotos a les portes no veia aquesta curiositat de saber què n'hi havia. No, a mi m'atraia la porta com a tal, que evidentment després vaig anar posant-li una sèrie de condicionats, pues, que no volia que foren portes noves, perquè no m'agraden, perquè les portes que són imitació i tal no m'agraden, les portes que tenen elements nous no em semblaven tal, i llavors vaig anar buscant una línia més concreta, que és la que se veurà a l'exposició, evidentment, i a l'exposició només n'hi ha 30, vull dir, n'hi ha molt poques perquè van decidir que eren 30 les que se posaven a l'exposició, però és 30 anys, 50 al llibre, perquè el llibre, com sabeu, o sigui, l'exposició es diu ara que tinc 50 portes. Però que fotos n'he fet mils.
Sí, això t'anàvem a dir, no? Quantes havies captat?
pues no sé, no te puc dir una quantitat perquè no les he comptat, però calcule que igual pues alrededor d'unes 3.000.
Que
estiu pronti. Sí, sí. Sí, però és que n'hi ha que fer-ne moltes per a trobar el que vols. Vull dir, quan vaig començar fent fotos a portes, no sabia realment que, bueno, primera, no tenia ni idea de que un dia anava a acabar fent una exposició perquè no era la meva intencionalitat, no soc fotògraf professional, això ha sigut una mera de circumstàncies d'eslògan del festival que ha vingut molt bé en el tal i la meva relació amb Vila-real perquè em convidaren a que fes l'exposició, o sigui que jo no tenia mai aquest plantejament, però sí que sabia i anava creixent en la dificultat de buscar portes cada vegada més curioses, cada vegada més en fuste, sobretot m'agrada molt que se vegi la fusta, que se vegi que ha passat el temps per ella, no que se vegi una fusta i plana i que digues, ah, sí, n'hi ha una fusta, no, m'agrada el fet de que n'hi ha de que se vegi que ha passat el temps i que han passat moltes coses per ella.
I no sabem si has tingut en alguna ocasió algun problema, no? Perquè igual una persona veu que li estàs fent una foto a la seva porta, pot dir, este xic, què fa, no? No sé si has tingut algun problema o sense incidències.
Mira, pues así diré esa frase molt recurrida que com m'agrada que me facis esta pregunta. En persones no he tingut mai ningun problema, al contrari, recorden un poblet, no recorde ara mateix on era, si era en Santander, no recorde, però un poblet molt xicotet que estava fent fotos en una porta i va aixir un home de la casa de Juan i al contrari, vull dir, me va dir que la casa era d'ell, me va ensenyar la casa, me va posar la clau a la porta, me diu, haz-la con la llave y que te gustará más. I en sí. Persones no. Sí que vaig tindre un problema que ja l'anunci per a gent que vull anar sempre ahí per los pueblos de... Perquè les portes antigues no estan en els pobles grans. Les pobles antigues i les portes velles i matxacades estan en els pobles xicotets o les afores, vull dir, llocs que són corrals, llocs que són pallars, vull dir, estan ahí. Entonces, sobretot en pobles xicotets sí que he tingut, i sobretot vaig tindre un problema no greu, perquè no m'ha passat res, però vaig tindre un problema en un gos. En un gos que estava fent una foto a una porta i que el gos va vindre amb molt males intencions perquè no venia lladrant, venia arrimant-se i ensenyant-me les dents.
Sí.
Vaig tenir la santa sort de que era una porta que estava un poc elevada i n'hi havia com un ribasset i res, vaig agarrar una pedra de tamany considerable que no li vaig arribar a tirar i li vaig dir, clar, no sé si me va entendre o no me va entendre, però li vaig dir, nano, no sé el que faràs, però com t'arrimen més, t'esclafa el cap. I se'n va anar.
I ja està.
Ja te dic, no sé, sí. I des d'aquest dia, evidentment, vaig anar molt més de cuidar, perquè tu arribes a un poble de que té quatre cases i arribes allí a les 12 del matí i probablement no veig que n'hi ha un veí, però els gossos i els gats te veuen tots. Vull dir, perquè això te passa la vida al carrer. Sí, sí, i els gats pues, no solen molestar i els gossos, pues, depèn. Hi ha alguns que no te fan ni cas i hi ha uns altres pues, que no estan massa acostumats a que es visita gent, entonces, pues, evidentment, ells, bueno, no és que se defenguen, sinó que lladren i tal, i depenent de com, pues, te poden assustar. Però si les tindre una mala tarda. Però en persones no, en persones tot el contrari.
Però que la gent no sàpia, no?, que si tenen curiositat per algun element que ho tinguin en compte, no?, en aquest món una
miqueta més rural. Si tenen curiositat per anar al món rural, però estic parlant de pobles molt xicotets, de posats en una muntanya allà amb les espardenyes, que vagin a cuidar els gossos perquè els gossos apareixen a la d'allà. O sigui, tu arribes en el cotxe, aparques, baixes en la càmera i als 30 segons tens un gos. Si n'hi ha un gos, va per tu, o sigui, va per tu. Ell té curiositat i va a veure, evidentment. Claro.
Pues és el que toca, però que, per si un cas és perillós, que s'extremen les precaucions.
Sí.
També, Domingo, havies comentat, no?, que tens una porta penjada a casa, no?, que a partir de dilluns segurament en tindràs alguna més, però de totes les zones que has visitat, quina particularment és la que més t'han agradat o si n'hi ha un patró, no? Dius, mira, per exemple, havies comentat, no?, ahir per Santander, per el nord, m'agraden més, o més del sud, o més d'un país o un altre.
Això és difícil de contestar. Evidentment, en l'exposició se pot veure que n'hi ha portes d'alguna zona molt més, pues, sobretot, no perquè estiguera més temps en aquesta zona, sinó perquè m'ha donat moltes més oportunitats. Vull dir, n'hi ha moltes portes de lo que és la muntanya palentina, en el nord de Palència, tocant en la província de Santander, i allí pues, n'hi ha mil i un poblets en el que n'hi ha portes molt atractives, i de fet d'allí va estar un munt de material, però vull dir, però m'has trobat portes molt interessants també a Granada, o m'has trobat portes molt interessants que n'hi ha, i també una gran majoria són de, no d'aquesta zona, però sí d'aquesta província, de la província de Girona, de la zona de l'Empordà i després de la zona de Olot, la part d'interior de Olot, i per ahí també hi ha una zona molt interessant. Però a Castelló, per exemple, te diré que vaig traure un gran material, que crec que, no sé si a l'exposició n'hi ha dos o tres, però ne vaig traure moltes, d'un poblet que és molt conegut a la província, que es diu Cuia. En Cuia n'hi ha unes portes impressionants. De la província de Castelló.
No sabem si d'ací de Vila-real n'hi ha alguna o digueren que ja s'ha perdut una miqueta i s'ha renovat.
D'ací de Vila-real tenia moltes ganes, com a vila-realenc, de posar-ne una, però després, evidentment, en la línia contextual que anava el reportatge i, en aquest cas, l'exposició, era complicat, era més bé adossar-ne una. També t'he dit que la selecció final no la vaig fer jo perquè no volia fer-la, me vaig recolzar en un bon amic i conegut fotògraf de Vila-real, que és Pasqual Arnal, per a que ell me fera la selecció, perquè jo sabia que anava a seleccionar fotos que d'alguna manera pues, m'havien costat més de fer o que m'havien o que tenia en elles una implicació personal o sentimental. Entonces sí que li vaig dir a Pasqual, no, Pasqual, jo preferís posar-te en 100 damunt de la taula i que tu llegisques els que van a l'exposició, i així n'ha sigut. Con lo cual, vull dir, sí que n'hi hava una en les 100 de Vila-real, pues sí, però que no ha entrat en la tal, però, pues bueno, de tota manera, sempre n'hi ha temps per a plantejar un nou projecte que ja tinc en el cap i que ja vos contaré, sí. Que a lo millor, pues en aquest nou projecte sí que pot entrar-hi alguna de Vila-real. Però sí que és de veres que a Vila-real portes com les que n'hi ha en l'exposició, per no dir no en queda cap, jo crec que no en queda cap, no. Ara mateixa no, d'aquest nivell crec que no, simplement per el pas del temps, o sigui, és una qüestió de temps, que la gent se va canviant portes i se les va posar també per una qüestió de seguretat, vull dir, ja estan en poblets que semblava que tenien tota la pinta de tindre portes supertal i no sé per què en aquest poble pues, el Ferrer s'havia fet en canviar totes les portes del poble, llavors trobava portalaes molt antigues i molt velles, però després les portes eren de ferro, dices, de llauna, i jo dius, veus, sí. Esto se l'han canviat. Pues no estarien segurs en la porta que tenien o tal, i se les van canviar.
I sí que un repàs, i com havies comentat, casual, no?, que el lema enguany del Fitzcarrer i l'exposició, no?, o el motiu de l'exposició siguen les portes.
No n'hi ha més, o sigui, vull dir, l'exposició naix per això, o sigui, l'exposició realment naix per això, per aquest lema del festival, per la coincidència de que jo portara 3 anys, quasi 4 fent el projecte i que a partir d'ahí pues, me convidaren a posar en marxa l'exposició i, bueno, fa més d'un any ja que estem treballant en el projecte i al final, pues mira, pues la vam fer i encantadíssim, i content, molt content.
Doncs, Domingo, sí que ja per últim no et volem furtar més temps, ens agradaria que convidares a la gent a que es passe aquests dies en els que estarà oberta aquesta mostra perquè puguen descobrir també aquesta inquietud que has tingut cap a les portes.
Pues res, convidar a tothom a que visite l'exposició, el que li agrade, pues, me sentiré molt satisfet, el que no li agrade, pues, senc que no li puc agradar, evidentment, a gustos colores, n'hi haurà de tothom. Els horaris no te'ls puc dir perquè no els sé, perquè això és algo que ha marcat, depenent de la persona que té que estar allí, cultura, en aquest cas el Fitzcarrer, però l'exposició pues, s'inaugura demà a les 8 de la tarda i estarà oberta per al públic el divendres, el dissabte i el diumenge, els 3 dies de festival.
Doncs esperem que sigui molta la gent que puga gaudir d'aquesta exposició i poder parlar pronte d'aquest altre projecte que ja ens has avançat que tens al cap.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Domingo, moltes gràcies, com sempre, gràcies a tu. Fins pronte.
Ja, estarà. Adéu.
Se dice que los chamanes de América Central pueden invocar la lluvia con su canto. Le hemos pedido a uno que haga llover un Volkswagen Polo con 5 puertas, aire acondicionado y Bluetooth. Puedes seguir esperando a que caiga un polo del cielo o tenerlo desde 9.800 euros.
Volkswagen.
Autorreal en Villarreal. Michavila, Centros Automoción.
Batochum, Villarreal.
Yo creo que es Villarreal a mi guionet y R mayúscula.
No, Villarreal. Que ho he escoltat a la ràdio.
Però què dieu? Que encara no ho sabeu? El nom és Villarreal. Una sola paraula, amb guionet i R minúscula.
Ah, val!
El nom és Villarreal. Una sola paraula, amb guionet i R minúscula. Denominació única de la ciutat. Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança.
I nosaltres anem a fer-te una proposta per aquest cap de setmana, i és que un any més arriba el tradicional tir i arrossegament. Què millor que per explicar-nos-ho que un dels organitzadors, Raül Portalés, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Bueno, va, conta'ns, què teniu preparat ja per aquest cap de setmana? Ho teniu ja tot enllestit per aquest campionat?
Bueno, estem en ellos, acabant de els últims flecos d'arreglar. Ja està la pista preparada i els carros i tot allí preparat. Sí. Diu, i les cavalleries estan inscrites ja, doncs ara només esperar a que vinguin a concursar i ficar en marxa en concurs.
Molt bé, perquè quanta gent participa?
Si no canvia, que de normal les inscripcions s'hauran quedat tancades ja este matí, sí. N'hi havia 135 animals apuntats.
135 animals, això és una bona xifra?
És una xifra prou gran perquè són de normal, els concursos normals, pues sobre 65, sobre 70, una cosa així. Entonces, ha hagut de massificació de gent per vindre a concursar.
I d'on són els participants?
N'hi ha de les tres províncies. Venen cavalls de Ondara, de Dénia, de la part de València, de la part de Benicarló.
Sí.
Bueno, quasi tota la comunitat, n'hi ha de quasi tota la comunitat valenciana.
Molt bé. I, bueno, conta'ns una miqueta, com és el funcionament, va per categories, es competeix?
El concurs consisteix en la pista de sobre uns 65 metres de llargària, és una pista d'arena, i els animals han de passar en una càrrega dalt del carro de 2,5 quilos de càrrega per cada quilo que pesa l'animal. Va per categories, van categories de competició amb els animals de 100 en 100 quilos de diferència.
Sí.
I bueno, sí, bueno,
Bé, anem a intentar recuperar aquesta trucada perquè pareix ser que hem tingut un problema. I nosaltres ja hem pogut reprendre aquesta entrevista amb Raül Portalés, que ens estava contant això, de quina forma i en quines categories se competia en aquest esport, que jo crec que és un referent a la comunitat valenciana, no, Raül?
Sí, sí. La veritat és que estos últims anys, des que s'ha muntat la federació de la comunitat valenciana, això li s'ha donat un auge prou important. Els pobles estan animant-se i la veritat és que els concursos pareix que vagi la cosa en augment.
Però això no deu ser fàcil, no? Preparar i amanir i entrenar-los per a que ho facin bé. Això que ve, de pares a fills de normal?
Bueno, sí, la majoria és perquè hem tingut els animals dels pares o dels abuelos en casa, claro. perquè ho has viscut i perquè la veritat és que és una afició molt... és una afició que li ha de dedicar molt de temps,
sí.
I damunt no és com una bicicleta o com un vehicle que apares i, bueno, pues si no m'ha cansat de fer aquest deport, ho apare i ja ho reprendré. Així no, així n'hi ha que... N'hi ha que tots els dies els animals mengen, els animals s'han de preparar, i si no se preparen no poden anar a concursar, està clar.
Quin és el... Sí,
perdona. També passem unes inspeccions veterinàries.
Molt bé.
També n'hi ha uns juesos federats perquè no se puguen maltratar els animals.
Evident.
Que estiguen els animals en el seu pes. Està tot prou controlat. La veritat és que està tot molt controlat.
Claro, és normal, no? Per això és una federació i per això s'ha de controlar molt bé per a que no sofrisca ningú perill l'animal. no? Que és el, també és una de les parts més importants de tot això.
De veritat que sí.
Sí, se li agafa carinyo, no?
Sí, bueno, és que ens dediquem a això, la veritat és que estem i estem com un mes de cara. O sea, són pues, com si fossin un mes de cara.
Bueno, i els guanyadors, quins són els premis que s'emporten?
Així n'hi ha, el Servei d'Esports Municipal mos ha donat, o sigui, col·labora amb nosaltres en uns trofeus i en acabant, per part de la Conselleria de Tradició i Cultura,
sí,
mos donen unes subvencions per poder ficar preu, o sigui, premis econòmics...
En metàl·lic?
En metàl·lic, sí, i en acabant uns trofeus pels tres primers guanyadors. Estan, bueno, n'hi ha diverses xifres, segons la categoria també estan... Tenen el estipulat els diners, perquè això també ens ho marca. La federació ens obliga a fer un desembolso econòmic per cada categoria, per poder ser, perquè no deixa de recordar que el concurs és puntuable per la Lliga. N'hi ha una Lliga muntada en la federació i és puntuable per la Lliga.
I també està bé, no?, el fet de que el guanyador s'emporte diners, és una recompensa extra.
Sí, perquè la veritat és que és una afició que econòmicament és cara.
Ja.
És cara perquè els animals, ja conforme t'ha dit, ja passen uns controls veterinaris, han d'estar en perfectes condicions, duen uns ferratges, duen uns vehicles preparats per poder... transportar-los d'un lloc a un altre i la veritat que és una afició econòmicament prou cara.
Claro. Quants anys porteu fent aquest campionat?
Pues jo, la veritat és que ara hem canviat de... Hi havia una directiva, s'ha canviat de directiva, sí, i ara l'altre dia estàvem mirant-ho per intentar mirar a veure en l'Ajuntament o la biblioteca d'això, a veure poder fer... a veure des de quan se feia, perquè és que la veritat no sabria dir-te, però pot ser... Pot ser des del 25 o 26, jo vaig veure retall de l'any 1925, que n'hi ha concursos de tiro i arrastre en el poble.
Mare de Déu, pues això porta anys, eh?
Ja està molts anys en marxa, la veritat és que sí.
Bueno, i qualsevol persona, jo sé que a Cine hi ha molta afició, que és molta la gent que va a veure aquest campionat, per a qualsevol que vull anar a veure'l, conta'ls una miqueta quins són els horaris, on podran anar aquest cap de setmana.
Bueno, el recinto nosaltres el tenim, en aquests moments està ubicat en el Parc de la Mallorasga, a l'eixida del poble, on està el nou Mercadona. I allí es començarem el dissabte, a partir de les 10 es començaran les proves. De normal se solen fer de 10 fins a la 1 i mitja, una cosa així, i en acabant se reprèn a les 4 de l'esprà, fins a que de normal per la nit és a intentar acabar les categories que n'hi ha en marxa, perquè no se quede cap categoria sense acabar. Entonces, per la nit sí que de vespre ja és més... L'horari ja és més d'això. Diu, si s'acaba pront, s'acaba pront, i si s'acaba tard, pues s'acaba tard.
No, bueno, però així que la gent sàpiga que si va al Jardí de la Mallorasga, que podrà veure aquest campionat de tir i arrossegament i podrà gaudir d'ell durant tot el dissabte, no?
Tot el dissabte i tot el diumenge.
I el diumenge
també seria el mateix horari. I allí n'hi ha servici de bar, n'hi ha unes grades acondicionades per poder assentar-se a la gent i poder disfrutar de l'espectacle. Jo, per la part de l'associació de tiro i arrastre de Villarreal, us convidem a tot ja que vos arrimeu i que disfruteu d'esta afició nostra que esperem que vos agradi a tots, claro.
Pues moltíssimes gràcies, Raül. Que vagi molt bé aquest cap de setmana i que no ploga, el més important de tot.
Això és molt important, des de luego.
Gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Caro, feo, muy caro. Paso de ir a Valencia, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? Ves a Tot Descans. Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Tot Descans, despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación.
I nosaltres ja volem donar-te unes pinzellades del que d'algun dels actes que tindran lloc en les festes patronals en honor a Sant Pasqual. Un dels actes vinculats a l'esport, perquè sabem que n'hi ha tot tipus d'actes, actes més tradicionals, més populars, n'hi ha de tot, moltíssima gastronomia, però no pot faltar l'esport, ja que continuar estant en forma. Per això que millor que anar i participar en la cronopujada al Campanar. Bueno, anem a veure què és això, perquè és la primera vegada que es faci a Vila-real i no sabem en què consistís. Què millor per a contar-nos-ho que el president de la Comissió de Cultura i Esports de la Junta de Festes, Carlos Chiva. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, cronopujada al Campanar. Conta'ns una miqueta més què és això.
Cronopujada al Campanar. Sí, pues tot naix de la idea que, com bé has dit tu, de que no es perguera i se part de l'esport, no? que la nostra comissió té. Ja que no podíem fer el Peraletxa per diferents motius, ens vam reunir i vam dir què podem fer que siga diferent, que no siga una carrera, que en el nostre poble cada dos per tres dos n'hi ha una.
Sí.
I vam pensar, i per què no, ja que pugem al Campanar, donar-li un poc més de presència fent una altra puja, però que siga esportiva, cronometrar. I el primer que vam fer, després de dir-ho, que guai, va ser buscar per internet si n'hi havia gent igual de loca com nosaltres per si se podia fer o no se podia fer.
I sí.
I a la sorpresa que vam arribar fou que sí, que pues, en Castelló sí. Van per la segona edició i en altres llocs pugen a monestirs i campanars i tal, i van dir, pues bueno, no serà del tot impossible l'assunt, i es van ficar a treballar en allò.
Però s'ha d'estar molt en forma.
A veure, jo no he pujat corrents. Jo, en la pujada al campanar, que fem tots els anys, sí que puja dos o tres vegades, i la veritat és que són 42 metres, són 175 graons. Anem a veure.
Costa, no?
Si n'hi ha gent que li costa pujar normal,
ja.
Jo no li recomano que puge corrent, però bueno.
Però tenim així uns esportistes a Vila-real,
clar,
que vamos.
I és un altre repte que jo sé que n'hi ha molta gent que li motiva. Sí que és veritat que pot ser que a lo millor, al ser el primer diumenge de festes, li puga tirar un poc arrere, però bueno, que pot acabar per anar a almorzar la cerveseta després de fer esport, que tots sabem que entra molt bé.
Clar, això és el que deia jo, no? Primer diumenge de festes, has apretat tot el cap de setmana, el cos no el tens per a suar molt, i damunt no és el mateix, imagina, córrer en pla que córrer cap amunt en aquests graons que són pues, al teig.
Sí, nosaltres volíem fer-ho, en un principi volíem fer-ho la setmana d'abans, de festes o la després, però per temes administratius i que no podem fugir, té que ser dins de la setmana.
Sí.
Clar, quan dins de la Junta de Festes et fiques a mirar quins huecos tens disponibles, es comences a llevar que si xulla, que si concert, que si bou, que si no sé què, que no preserva la plaça perquè n'hi ha mercat, que no és de festes, però també tens que tindre-ho en compte. I es comences a llevar dies i dius, pues mira, té que ser diumenge, damunt aquest cap de setmana, aquestes festes, que se junta en el centenari
del patronatge
de Sant Pasqual, i clar, encara n'hi ha més actes.
Clar.
I què anem a fer? Pues provarem, mirarem a veure, és la primera vegada, i si tot funciona bé, pues, n'hi haurà una segona, i si no, pues, canviarem de tema.
Bé, però tots aquests valents que ens estan escoltant, que ells diuen, jo vaig a pujar, conta'ns una miqueta com va a funcionar.
Pues el funcionament serà el següent. Començarem no de la porta del campanar, sinó de la plaça, on està l'entrada del pàrquing, no? Pues una vegada els volardos acabaven, ahí ficarem l'arc d'inici. Tindran uns metres fins a arribar a la porta del que és el campanari i començar la pujada. Aniran eixint cada minut. Començarem a les 9 del matí, n'hi haurà dos quirdaes, un minut abans, 5 minuts abans d'eixir se farà la quirda a ixe atleta i quan li queda un minut per a que se prepare. Com una contrarrelonge de ciclisme, per exemple. Quan se li dona l'eixida, correrà, no?, cap al campanar, que serà tot acotat i delimitat perquè la gent no es creue ni moleste, pujaran cap a dalt, i dalt, gràcies als, pues, als xips i tal que fica 42 i pico, pues mediran el temps. S'anirà a ficar una taula de classificació i una vegada acaben tots, pues traurem els guanyadors. Sí que tinc que dir que pues pujaran 10 minuts cada minut i en principi depèn de la gent que s'apunte, però sobre tant des de 20, quan arriben 20 dalt, 20-25, deixarem uns 5 minuts per a que baixen tots.
Ah,
si no, no sí, congestionem sí. El campanar.
Clar, clar, ja m'imagine. Bé, de quina forma s'inscriuen aquestes persones que estiguin interessades?
Pues les inscripcions es faran a través de la web de 42 i pico, que és 3w.42ypico.es, que allí tenen un calendari en totes les proves i veuran 14 maig com a pujada al campanar Vila-real, pues que cliquen ahí, i a part també tenen les bases de la prova, que sempre va bé llegir-les,
sí.
I recordar que el donatiu, que són 5 euros,
sí.
Va tot destinat a l'Associació del Càncer de Vila-real.
Molt bé, molt bé. O sigui, que hi haurà un donatiu de 5 euros.
Mm-hmm.
Bé, ja s'ha interessat molta gent?
Pues, home, ahir ho van fer públic, clar, oficialment dins de lo que és la pàgina de la Junta en Facebook, que recomana que seguisquen, perquè anirem ficant novetats i estem ahí tancant algun que altre, pues, patrocini, i així estaran a sabentaix de tot. Sí que ens han arribat rumors de que, o mensatges, no?, de és que estic en tal grup i s'ha comentat, o m'han dit que també estan interessats no sé on. El que passa és això, com és dins de festes, és el diumenge,
sí.
Anem en peus de plom.
Uh-huh.
Tots els que siguin, benvinguts seran, com a prova bé, també dir que tots els atletes, pues, al apuntar-se, disposen del seu seguro pertinent,
sí.
I n'hi haurà, pues, equip mèdic i tal, per a controlar de que ningú es faça mal, que és lo important. I això ja...
I quin és el premi?
Pues el premi, estem tancant-lo, el premi, a part de ser de Copa,
sí.
En la col·laboració del Servei Municipal d'Esports, estem intentant encara veure si hi ha alguna coseta més, alguna coseta extra, no?, per a aquells valents, pues, que pugen.
Carlos, un esmorzaret no estaria mal, després d'això.
No estaria mal. Un esmorzaret típic de festa.
Clar.
M'apuntaria jo també, que seria l'últim.
Bueno. A banda, m'imagino que fareu la normal i habitual visita a pujada al campanar, sí. No? Per als que no som corredors.
Correcte. Estarà la pujada al campanar normal, que serà, pues, tant de matí com de vesprà.
Mm.
I a part, pues, tenim la trobada de Pasquals.
Ah, molt bé.
Que aquest any hem afegit... trobada de cognoms Vila-real.
Ah, això com és?
Que té de...
Ah, clar.
Pues al ser el centenari i tal, van voler unir-ho un poc. Llavors, si aixina també ve un poc més de gent. Entonces, era la quarta ja trobada de Pasquals i Pasquales, i la primera de cognoms Vila-real.
Serà el mateix dia, no?
Això serà el dissabte 20,
uh-huh.
El segon dissabte. La pujada norma també serà el dissabte, de 10:30 a 1:00. I de 4:30 a 6:30.
Sí.
I després també tenim la ja quarta trobada de bessons, també, que serà l'últim diumenge abans de l'actuació última de festes, allà a la plaça Major, a les 6:30.
Molt bé. Bé, doncs ja tenim tot amanit i tot preparat.
I, bueno, me queda una última cosa.
Sí.
Ja que estem parlant de tot i no sols de la cronopuja, hem creat una exposició, hem muntat una exposició en Sant Pasqual, en el Pouet.
Sí.
Sobre les portades dels programes de festes,
uh-huh.
de Sant Pasqual i de la revista Sant Pasqual, on tenim des dels primers que n'hi havien fins als d'avui en dia, i
molt
com canvien i tot. Però bueno, això ja, si ja vos parlarem en més detall i vos contarem.
Clar que sí, quan una vegada estiga inaugurada l'exposició ho parlarem més detingudament.
Doncs, bueno, Carlos, moltíssimes gràcies. Espero que s'apunte moltíssima gent, no? Perquè això és una iniciativa interessant quan menys, eh? Jo crec que almenys l'únic hàndicap pot ser que siga diumenge, però la resta n'hi ha moltíssima
gent. Sobretot solidari. Sobretot qui guanya així és l'Associació contra el Càncer.
Això és, això és. Doncs moltíssimes gràcies i seguim parlant, pronte.
A vosaltres.
Gràcies.
Vinga.
Seila, por cierto, ya he ido a Mueblesville. Imagínate si me ha gustado que me ha amueblado el piso entero. Y por solo 1.999 euros. ¿Te lo puedes creer?
¿Ves? Ya te lo decía yo, que tenía mucha variedad y calidad. Además, el montaje y transporte es gratuito.
Mueblesville, calle Matilde Salvador de Villarreal, frente Carrefour. Teléfono 678-321-838.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Perquè a ells també els agrada parlar de futbol. Perquè també els agrada parlar del Vila-real. Per tot això, divendres, tertúlia de dones. The only one who could ever reach me was the son of a preacher. només dir-los que així estarem, per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i tots els seus protagonistes i tot allò que ens passa a aquells que tenim el cor groguet. També un rato per la vesprada i els partits del futbol, amb el senyor Batalla i, com no, amb la novetat, la senyoreta Benavent. Like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2:05. Des de que me'n vam anar al clot, és a dir, al descens de categoria, a l'hecatombe, a la muerte, a entrar dins de Mordor, el Villarreal Club de Futbol va retornar amb més força, en més potència, en més capacitat. Tant és així com que se podria dir que el Villarreal Club de